El govern de Salvador Illa es posa en marxa amb la sequera i els pressupostos com a prioritats. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El govern de Salvador Illa ha fet avui la seva segona reunió executiva, però a efectes pràctics la nova Generalitat comença a caminar avui. I ho fa Joan Bota amb l'accent posat en els comptes del govern i en l'aigua.
Ahir ja es va fer publicar la remodelació de la cúpula policial amb el major Josep Lluís Trapero com a màxim responsable polític dels Mossos, de manera que avui el protagonisme se l'enduen, amb el permís dels nomenaments dels càrrecs, la carpeta econòmica i una nova desalinitzadora.
Més detalls des del Palau de la Generalitat. Núria Oriol.
Bon dia. El nou govern socialista reprèn la feina prioritzant la lluita contra la sequera, desplegant un pla propi amb la continuïtat d'obres previstes i de noves. I una d'estrella, la construcció d'una nova desaladora a la Costa Brava Nord, s'integra en aquest projecte més ampli que té com a objectiu ambiciós aconseguir el 70% dels recursos hídrics de forma pròpia el 2027 i tot això doblant l'inversió prevista fins als 2.000 milions d'euros.
Sobre els Mossos d'Esquadra, ahir vam conèixer la remodelació de la seva cúpula, els sindicats policials discrepen a l'hora de valorar el nomenament del major Trapero com a director general de la policia.
Sentim els representants de SAPFEPOL i USPAC, els dos principals sindicats que tenen opinions prou diferents de Trapero.
Ell és policia i com a policia, tot i que ara tindrà un càrrec polític, doncs sap com va la casa, sap com funciona el cos i esperem que això es noti.
Passarà a ser polític, ja sabem tots el que això significa. Això sembla el dia de la marmota, 7 anys, 7 jefes diferents.
A Madrid el curs polític també arrenca i ho fa tal com va acabar, amb el Partit Popular atacant el govern de Pedro Sánchez per terra, mar i aire. Congrés dels Diputats, Paula Brujats.
Però al Partit Popular li falten aliats per aconseguir el seu objectiu, que és forçar Pedro Sánchez i María Jesús Montero a donar explicacions al Congrés pel finançament per a Catalunya i per la no detenció també de Carles Puigdemont. Es debat aquesta hora al Congrés dels Diputats i, excepte sorpreses en la votació, el pla del PP no tirarà endavant, tot i que Junts i Vox s'han sumat als populars i també votaran a favor d'aquestes compareixences.
I mentre això passa al Congrés, a la Moncloa, el govern del PSOE defensa el finançament singular de Catalunya i no el veu incompatible amb la solidaritat entre territoris. Palau de la Moncloa, David Melgarejo.
El govern espanyol envia una resposta als barons del PP al seu manifest contra la insolidaritat entre territoris i ho fa amb la xifra dels 300.000 milions d'euros enviats i per enviar per part del govern espanyol a les comunitats autònomes des del 2019 i fins al 2025. Moncloa tira del relat de la solidaritat davant la possibilitat de no aprovar pel no del PP una reforma de la llei del finançament.
I us ho hem avançat a Catalunya Ràdio. Pren forma la llista alternativa que s'enfrontarà a Oriol Junqueras en la pugna per dirigir Esquerra Republicana.
Una 50ena de persones es van reunir ahir a Manresa per perfilar la llista secundada per Marta Rovira amb la intenció de fer públics noms i projecte aquesta mateixa setmana.
Creix l'oferta de pisos compartits a Barcelona i, en paral·lel, també se n'enfila el preu.
Llogar una habitació a la capital és avui un 13% més car que fa un any, tot i que hi ha un 26% més d'anuncis. Una habitació a Barcelona ja costa, de mitjana, 565 euros al mes.
I avui al Catalunya Migdia també us parlarem de com la intel·ligència artificial s'aplica ja en el tractament de malalties com ara l'esclerosi múltiple o el càncer.
En el cas de l'esclerosi, l'Hospital de Bellvitge incorpora una eina d'intel·ligència artificial per personalitzar-ne el tractament i que permet detectar noves lesions cerebrals amb una precisió sense precedents. En el cas del càncer, us explicarem un avenç que permet diferenciar en fases molt incipients de la malaltia cèl·lules canceroses de normals.
I pel que fa a la cultura, hi ha avui uns protagonistes clars, aquests. Ahir ja ho apuntàvem, avui ho podem confirmar, torna Oasis.
Els germans Gallagher han fet les paus i tornaran a tocar junts l'estiu de l'any que ve en una gira que els experts calculen que generarà més de 450 milions d'euros.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça, avui, a Vallecas, juga amb Dani Olmo ja inscrit.
Sí, s'ha fet oficial aquest matí ja. El Barça ha inscrit Olmo, aprofitant la baixa llarga durada de Christensen. El jugador, per tant, ha viatjat amb l'equip a Madrid per jugar contra el Rayo. Flick, però, té una nova baixa, la d'Eric García, que no jugarà per una fascitis plantar. I sentirem també al Catalunya Migdia el fitxatge més car de la història del Girona, el jugador Asprilla.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Òscar. Bé, doncs, matí amb baixa sinistralitat. El que complica el trànsit continuen sent les obres a la C-16, amb retencions encara a Terrassa, sentit Manresa, C-17 a Canovelles, direcció cap a Barcelona, ronda a dalt entre Horta i Sant Gervasi, fins just al punt de les obres, ronda litoral a Port, sentit Besòs, i el transport públic encara us trobareu retards de més de mitja hora a les línies R2 Nord i R11, i això és conseqüència d'un atropellament entre Montcada i Reixac i la Llagosta, que ara obliga a circular per una sola via en aquest tram.
Això pel que fa a la mobilitat. A veure, el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Bon dia, Òscar.
Portem uns quants dies amb bonança durant el dia i després al Pirineu, Prepirineu, tempestes. Avui igual?
Doncs sí, però no. Ah. Sí, que se n'esperen, però no tan intenses. Recordem que ahir, déu-n'hi-do, la precipitació que va caure cap a punts d'Osona, que va superar els 40-45 litres per metre quadrat. Sí que n'esperem, però no seran ni de bon tros tan intensos. De fet, s'espera una tarda que predominarà el sol cap a ponent i cap a les Terres de l'Ebre, i a la resta del país cel variable. Uns núvols que deixaran ruixats, localment dispersos al Prepirineu, diríem entre el Montsec i el nord d'Osona, on sí que poden descargar amb intensitat moderada, fins i tot caure acompanyats de tempesta, però en definitiva, com dèiem, no tan intensos com els d'ahir. Tot això amb unes temperatures similars. A les d'ahir no variarem gaire el termòmetre, el mantenim totalment estable dintre del que seria la normalitat per aquestes dates, amb unes temperatures màximes que s'alçaran fins als 35 graus a punts del Pla de Lleida i de les Terres de l'Ebre. De cara a demà, doncs un temps molt similar al d'avui, amb núvols matinals a la Catalunya central i a punts de la façana costanera, i ruixats de tarda, que si avui ja minven respecte als d'ahir, demà encara minvaran més respecte als d'avui.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Gràcies.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El govern posa la banya a fer front a la sequera i anuncia una tercera dessaladora a la Costa Brava Nord, tot i que encara no han concretat el lloc exacte. Els canvis del model en la gestió de l'aigua és un dels principals acords de la segona reunió del govern de Salvador Illa. A la pràctica, volen que d'aquí a 3 anys el 70% de l'aigua vingui de recursos propis i no de les pluges. Actualment, només el 30% de l'aigua ve de recursos propis. Palau de la Generalitat, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia.
En què es concreta aquest pla?
Amb un conjunt d'infraestructures i mesures per frenar la dependència que tenim de la pluja, i inclou una gran obra la construcció d'una tercera dessaladora a la Costa Brava Nord per reduir el dèficit hídric de la zona de l'Alt Empordà. Se sumarà a l'ampliació de la de la Tordera i la prevista nova de Foix, contemplada ja en el disseny del govern sortint d'Aragonès. I entre les mesures noves també en destaco una altra, l'impuls de la regeneració de l'aigua del Besòs. Mentre les plantes no estiguin operatives, fins al 2033 es canalitzaran les aigües residuals iguals des d'aquest riu fins al Llobregat, tot plegat dins un gran pla que dobli inversions fins als 2.000 milions d'euros, amb un gran objectiu per ser autònoms en un 70% amb recursos propis al 2027. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
Aquest acord representa un full de ruta per Catalunya per afrontar en el menor temps possible les actuacions que s'hagin d'emprendre per separar la pluviometria a Catalunya del cicle de gestió de l'aigua. Dissenyen un conjunt de mesures que permetran a finals del 2027 per garantir el 70% del consum total d'aigua amb recursos propis.
Doncs la gestió de l'aigua, que és una de les prioritats del govern, l'altra són els pressupostos de l'any que ve. Com queda l'acord de finançament en el calendari ara, Núria?
La gran prioritat econòmica immediata pel govern, que considera urgent, és disposar d'uns nous pressupostos pel 2025 que vol tenir aprovats abans que s'acabi el 2024 i en vigor el proper 1 de gener. Per això l'executiu ja ha activat tota la maquinària, ha donat llum verda aquest matí a la seva tramitació i ja ha mantingut els primers contactes preliminars per obrir negociacions formals amb els socis d'investidura Esquerra i els Comuns. Al novembre es volen portar ja al Parlament pactats i tancats. Prioritat urgent pel govern d'Illa, que situa el finançament singular en un segon pla, almenys fins a finals d'any, malgrat que continuï sent una prioritat.
Donarem compliment, lletra per lletra, com els deia, allò escrit en els acords de govern. Aquesta no és una qüestió que solucionarem d'avui per demà ni en aquest mes de setembre. La consellera Romero, doncs, de ben segur assumirà un cop també la tramitació de pressupostos, que és ara la prioritat fonamental d'aquest govern.
I aquest matí el govern també ha ultimat el sotogoverno pendent amb 32 nomenaments de secretaris i secretàries generals.
Doncs explicava la Núria que un dels principals reptes del govern de la Generalitat és gestionar l'aigua per evitar els efectes de la sequera, i és que en aquest aspecte les notícies que ens arriben continuen sent preocupants. Els embassaments de les conques internes continuen baixant, ja estan al 30,9%, gairebé un punt menys del que estava la setmana passada. En el sistema Ter Llobregat, del qual depenen, recordeu, 6 milions de persones, en 7 dies s'ha passat d'estar per sobre del 33% a situar-se en el 32,6%. La situació més dramàtica, però, continua sent la dels pantans de Riu de Canyes i de Siurana, que estan pràcticament buits. De Rius Boadella continua al 20% de la seva capacitat i es manté en emergència, igual que passa amb Riu de Canyes. I en aquest context, les obres per fer més eficient el rec del Canal d'Urgell s'han anat retardant a l'espera de la formació del nou govern de la Generalitat, i ara els regants reclamen al nou conseller d'Agricultura dia i hora per desbloquejar el projecte. Insisteixen que és urgent en un context de sequera i posaran sobre la taula d'Òscar Ordeig, el conseller, una proposta de finançament que sigui, diuen, assumible pels pagesos. Lleida, Estela Bussoms.
L'objectiu és eliminar progressivament el sistema de rec per inundació dels camps amb més de 70.000 hectàrees i fer-ne servir d'altres com el goteig o l'aspersió, que estalvien aigua i energia. De moment, tots els tràmits estan a punt per començar obres en les primeres 11.500 hectàrees, però falta definir què pagaran les administracions i quina part assumiran els usuaris, sobretot els regants, però també indústries i poblacions que en reben per aigua de boca. Un acord aturat fins ara per falta de govern a Catalunya. El president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, ja ha demanat una trobada urgent amb el nou conseller d'Agricultura i li reclamarà facilitats de pagament per als pagesos.
I el que sí que està clar és que el que ens toqui arribar a pagar, doncs, sigui a llarg plaç. Si no, la gent no podrà assumir i no s'aprovarà. Quan sapiguem els números, podrem fer números, no? De 6 a 20 anys, a 25 o 35, no? Depèn.
La primera fase de la modernització està pressupostada en més de 130 milions, però el projecte global puja a més de 1.000 milions, tot plegat per aconseguir un ús més eficient de l'aigua i evitar situacions extremes com les de l'any passat, quan per culpa de la sequera el Canal d'Urgell es va tancar per primera vegada en més de 160 anys d'història.
Deien que avui el govern ha posat sobre la taula com a prioritats la sequera i el finançament. Ahir ja també va posar la seguretat amb el canvi a la cúpula dels Mossos d'Esquadra, i avui tenim les primeres reaccions. El nomenament de Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos desperta reaccions diferents entre la plantilla del cos. Mentre Sap Fer Pol ho celebra, USPAC en recela, Miquel Jarqué.
Sí, els sindicats majoritaris estan dividits. Antoni Castejón, de Sap Fer Pol, ha valorat en positiu que sigui el major del cos qui assumeixi la direcció política dels Mossos d'Esquadra i espera que recuperi l'autoritat que, segons ell, ha perdut els Mossos. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Figura del major fins al dia d'ahir, el senyor Trapero. Ell és policia i com a policia, tot i que ara tindrà un càrrec polític, doncs sap com va la casa, sap com funciona el cos i esperem que això es noti.
En canvi, des d'USPAC, Albert Palacio considera que no és la persona adequada per liderar des d'interior el cos.
Passarà a ser polític, ja sabem tots el que això significa. Ja com a major, USPAC va demanar la seva dimissió en alguna ocasió i segur que ens tocarà demanar-la com a director general. Això sembla el dia de la marmota, 7 anys, 7 jefes diferents, i diguem si és correcte o és un lideratge bo per un cos policial que en 7 anys hagi tingut 7 caps diferents.
Amb els nomenaments del comissari Miquel Esquius, que torna a ser cap del cos, i la seva número 2, Alicia Muriana, i Tomàs Carrión, secretari general d'Interior, els sindicats confien que es recuperi també el diàleg amb el Departament d'Interior.
D'aquí un minut serà 2:45 de la tarda. Anem a Madrid, perquè el Congrés dels Diputats fa avui un parèntesi a les vacances per votar si s'accepta o no la bateria de compareixences que reclama el Partit Popular. Els populars volen que Pedro Sánchez i també Montero hi compareguin per explicar el finançament per Catalunya i el retorn fugaz de Carles Puigdemont. A última hora, Junts s'ha alineat amb el PP i ha anunciat que hi votarà a favor, però no prosperarà la petició, excepte una sorpresa d'última hora. Anem, com dèiem, al Congrés dels Diputats. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Sí, el PP, Junts i Vox sumaran els seus vots, però encara necessiten un mes per forçar aquestes compareixences i de moment cap altre grup hi està disposat. La votació serà d'aquí a un parell d'hores, però Junts ja ha anunciat les seves intencions. Se sumen a les peticions que han presentat els populars per fer pressió a Pedro Sánchez i també a Maria Jesús Montero, diu Míriam Nogueras, la portaveu de Junts, que han de donar la cara per explicar el finançament per a Catalunya i també la no aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont
Puigdemont.
El problema no és el president Puigdemont. El problema són alguns jutges i el Tribunal Suprem que es neguen a aplicar una llei que s'ha aprovat al Congrés dels Diputats. El problema és aquest govern actual espanyol que no paga als ciutadans de Catalunya ni la meitat dels diners que ha de pagar. Òbviament que nosaltres volem saber quina és l'opinió del senyor Sánchez i de la senyora Montero.
El finançament singular per a Catalunya està monopolitzant aquest primer debat post-vacances al Congrés, amb enganxades entre el PP i el PSOE, i també amb Esquerra Republicana. Sentim Juan Bravo, portaveu dels Populars, i Teresa Jordà, dels Republicans.
Aquest acord no respon a altra cosa que sea mantenerse en el poder por una parte y reactivar el procés para otros. ¿Y quién pierde? También pierden todos los catalanes.
N'estem cansats ja d'aquesta cantarella. Catalunya continuarà contribuint al mecanisme de solidaritat. Parlem que Catalunya pugui comptar amb uns serveis públics al nivell dels recursos que genera l'esforç i el treball diari dels seus ciutadans i ciutadanes.
Els Populars han aterrat al Congrés amb tota l'artilleria. També reclamen una altra compareixença de Pedro Sánchez per explicar la crisi migratòria, que tampoc sortirà, excepte sorpresa d'última hora. El PSOE ha acusat els Populars de boicotejar qualsevol iniciativa i de negar-se a pactar un canvi legal per repartir els migrants entre totes les comunitats.
I mentre tot això passava al Congrés dels Diputats, a Moncloa, el govern espanyol defensa el finançament singular que s'ha pactat amb Esquerra i recorda que a les Illes Balears ja hi ha un model propi. Ho ha dit la portaveu de l'executiu, la ministra Pilar Alegria, com a resposta al front comú dels territoris governats pel PP que s'han aliat contra aquest nou model de finançament. Seguim a Madrid, ara amb David Melgarejo. Bon dia.
Bon dia. Moncloa segueix sense aclarir què serà ben bé aquesta proposta de finançament singular per a Catalunya, remet el que diu el pacte entre el PSC i Esquerra i evita parlar de concert econòmic. Però el govern espanyol envia un missatge al PP, als seus barons, després del seu manifest contra l'acord i perquè prepara el terreny per aprovar l'acord català sense una reforma de la llei de finançament que no tindria hores d'ara el suport dels Populars. Per això subratlla encara més avui la xifra dels 300.000 milions d'euros enviats des del govern espanyol a les comunitats autònomes des del 2019 i fins al 2025. Pilar Alegría, ministra portaveu.
Lo que está pactado y acordado con Esquerra Republicana está reflejado en un acuerdo que ustedes conocen y que, por supuesto, se va a cumplir. Y la literalidad es clara. Se habla de financiación singular, de solidaridad interterritorial. Si hay un compromiso en materia de financiación autonómica, en materia de mejora de los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas, es absoluta por parte del Gobierno de España.
Això mentre Moncloa prepara els pressupostos, disposat a portar-los al Congrés en les properes setmanes, assumint, però, que no pot tenir tots els suports per tirar-los endavant, sobretot els de Junts. La crida del govern espanyol és a la responsabilitat.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè la llista alternativa que vol plantar cara a Oriol Junqueras per pilotar Esquerra Republicana està enllestint els últims detalls de la seva candidatura. Tal com hem avançat a Catalunya Ràdio aquest matí, una cinquantena de persones es van reunir fins tard, ahir, a Manresa, per acabar de tancar el projecte i tenen la intenció de presentar-lo aquesta mateixa setmana. Albert Prat.
Sí, els impulsors de la candidatura van estar reunits fins ben entrada la nit per enllestir el programa i acabar de perfilar les cares visibles. A la trobada no hi van participar ni Marta Rovira ni Pere Aragonès, tot i que la secundaria i la cinquantena de càrrecs i militants que hi van anar formen part del seu entorn. Perfils com el de Laura Vilagrà, Raquel Sans o Marta Vilaret estan cridats a tenir un paper destacat en aquesta nova etapa. Tampoc és casual que l'assemblea se celebrés a Manresa. És la ciutat més important que conserven els republicans i, de fet, el seu alcalde, Marc Aloy, també s'ha implicat en tot aquest procés. La candidatura que vol fer ombra a Junqueras al Congrés de la Tardor es donarà a conèixer aquesta mateixa setmana, però des de la sala de màquines confirmen a Catalunya Ràdio que d'entrada no presentarà un únic cap de llista, sinó que veurem una colla de persones per subratllar que no és un projecte personalista.
Doncs veurem què és el que acaba sortint d'aquestes reunions. Passen 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Sempre t'acompanyaré.
Així sonen els dies d'estiu a Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres trobem el sentit de les cançons al cel obert de Lluís Gavaldà.
Un programa que us porta tota la setmana.
Els caps de setmana matinem amb la música popular i d'arrel Aicatmans.
Al vespre descobrim el talent emergent de la música catalana amb Sona Nou.
Ha arribat el moment de la veritat.
De nit toquem el Pirandó amb Àlex Gorina. I a les matinades ens deixem atrapar pel jazz batussi i sortim a donar-ho tot mentre ballem a la pista de fusta.
A l'estiu canvia de ritme amb les propostes musicals de Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat.
Carrefour t'ajudem en la teva tornada. Com amb aquest 3x2 en l'Activia de fruites pack de 4. Si en compres 3, en pagues 2 i el pack et surt a 1,99 €. I així en més de 5.000 productes. Fins a l'11 de setembre als hipermercats, web i app. Carrefour.
Catalunya migdia.
Passen 20 minuts a les dues. Els equips de rescat han trobat el cadàver de l'home de 36 anys, veí de Berga, desaparegut al Nepal fa 2 dies. La víctima feia senderisme amb la seva parella, una dona de 31 anys de Sant Feliu Sasserra, al Bages. Aquí ara els equips de rescat continuen buscant, Sara Ganyeté.
Sí, l'equip de rescat ha localitzat el cos de l'home al riu Burundi, a les muntanyes de l'Annapurna. Ahir el dispositiu de recerca ja va localitzar les pertinences dels dos excursionistes, les motxilles, els passaports i un dels telèfons mòbils al costat del riu. Les autoritats del país asiàtic expliquen que molt a prop d'aquest punt hi ha una cascada i sospiten que una de les possibilitats és que els dos senderistes caiguessin a l'aigua quan intentaven fer una fotografia i els arrossegués al corrent, una hipòtesi però que s'ha de confirmar. També des d'ahir, tant l'ambaixada espanyola a Nova Delhi, a l'Índia, com el Ministeri d'Exteriors ja estan en contacte amb les famílies dels dos desapareguts que són a Catalunya.
L'Hospital de Bellvitge incorpora una eina d'intel·ligència artificial per personalitzar el tractament en l'esclerosi múltiple. És el primer hospital d'Espanya que ho integrarà en la pràctica habitual. Aquesta eina es diu IcoBrain i permet detectar noves lesions cerebrals amb una precisió sense precedents, en Alfonso.
Als pacients d'esclerosi múltiple se'ls acostuma a fer una ressonància magnètica cada any per veure si hi ha hagut canvis o inflamació al cervell. Aquesta eina permet detectar canvis subtils que no donen símptomes, o explica el doctor Pablo Naval Baudín, neuroradiòleg de l'Hospital de Bellvitge.
Es tracta d'una eina d'intel·ligència artificial que analitza les imatges de la ressonància magnètica cerebral que es fa als pacients amb esclerosi múltiple. Llavors, amb aquesta tasca, que té molt marge d'error, creiem que la intel·ligència artificial és un dels primers camps on ha d'entrar a facilitar aquesta tasca, a fer-la més fàcil, a eliminar error humà. Si som capaços de detectar millor aquesta activitat, serem capaços també de tractar millor els pacients.
A la pràctica, l'eina serveix per accelerar la detecció de pacients amb esclerosi múltiple no controlats, de mal pronòstic o que no responguin del tot bé al tractament. A Catalunya hi ha unes 9.000 persones afectades per esclerosi múltiple, de les quals l'Hospital de Bellvitge n'atén més d'un miler. L'eina IcoBrain ja s'ha fet servir en hospitals de Bèlgica i als Estats Units des de fa més de 10 anys, sobretot per fer assajos clínics.
Però encara tenim un altre avenç relacionat amb la intel·ligència artificial i la salut. Un equip científic ha aconseguit crear una eina que fa servir aquesta tecnologia per diferenciar les cèl·lules canceroses de les normals. Aquesta nova eina, que s'anomena AINU, permet veure canvis en les cèl·lules que serien impossibles de copsar amb els mètodes tradicionals.
Incorpora una tècnica especial de microscòpia que permet veure les cèl·lules amb precisió nanomètrica. Un nanòmetre és una 1.000.000.000.000 part d'un metre. Així, la intel·ligència artificial permet detectar alteracions dins de les cèl·lules, encara que siguin 5.000 vegades menors que l'amplada d'un cabell humà. Ho explica Ignacio Arganda Carreras, coautor de l'estudi i investigador associat a la Universitat del País Basc.
Si esas imágenes se las diéramos a un experto o a una experta, no sería capaz de decidir si ahí va a haber leucemia o no. En ese sentido, pues abre la puerta a un diagnóstico precoz.
La troballa en què ha participat el Centre de Regulació Genòmica obre el camí per crear noves tècniques de diagnòstic i seguiment del càncer i podria servir per personalitzar els tractaments i millorar els resultats dels pacients.
Més coses, creix un 26% l'oferta de pisos compartits a Barcelona, però el preu per habitació també augmenta. Llogar-ne una a la capital catalana costa de mitjana 565 euros. Ho diu un estudi del portal immobiliari Idealista, que situa aquesta ciutat, la de Barcelona, com la més cara de tot l'estat espanyol, Mireia Sala.
L'informe analitza els preus del segon trimestre en comparació amb els del mateix període de l'any passat i destaca que el preu d'una habitació en un pis compartit a Barcelona ha crescut un 13% en un any. El portaveu d'Idealista, Francisco Iñareta, atribueix els preus elevats a la gran demanda d'habitatge de lloguer que hi ha a Barcelona.
Los precios no se han podido contener durante el último año porque la demanda sigue siendo muy fuerte. Hay mucho interés por vivir en Barcelona. Hay mucha gente que se ve expulsada del mercado de alquiler permanente, que no tiene capacidad para poder abordar un alquiler por sí mismo. Entonces sigue habiendo una demanda muy fuerte y a pesar de que la oferta se incremente, los precios todavía siguen subiendo.
Pel que fa a les altres capitals catalanes, Lleida és la més barata. Llogar-hi una habitació val 300 euros al mes. A més, és la ciutat on més ha augmentat l'oferta d'habitacions, un 65%. A Tarragona, el preu d'una habitació se situa en 350 euros mensuals i a Girona, viure en un pis compartit costa 392 euros.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Anem a la informació internacional. Els dos bàndols en la guerra d'Ucraïna amplien i obren nous fronts. L'endemà del pitjor atac aeri rus durant mesos, Moscou ha enviat prop d'un centenar de projectils entre míssils i drons que han tornat a fer 5 morts. Les tropes de Kiev han encetat una nova incursió terrestre ara a Belgorod. Albert Manyà, com estan en tot plegat?
Doncs el governador rus d'aquesta regió del sud, a tocar de Kharkiv, reconeix que la situació és complicada, però sota control. Uns 500 soldats ucraïnesos haurien començat un assalt en dos punts fronterers, una nova escletxa que s'afegiria a la de Kursk, iniciada fa 3 setmanes i que està més consolidada en prop de 1.300 quilòmetres quadrats. De fet, Kiev constata que aquesta operació ha obligat el Kremlin a reubicar uns 30.000 soldats russos del sud d'Ucraïna. Això no evita bombardejos com els d'avui, en què, malgrat que s'ha interceptat la majoria de drons i míssils, han provocat la mort de 2 persones al centre del país i 3 al sud, a Zaporíjia. L'Olena, veïna de Hryvnia, explica com ho ha viscut.
M'he espantat molt i no sabia què fer. He mirat per la finestra i he vist que arribaven molts cotxes, socorristes, policies, etc. Molta gent ha anat al soterrani. He pensat que per seguretat seguiria el seu exemple.
L'operador energètic informa que els talls d'electricitat es mantindran avui a les grans ciutats i al front de l'est.
Un front, aquest de l'est, on Rússia continua endavant.
Sí, avui ha anunciat la captura d'una nova localitat, Horlivka, a 15 quilòmetres de Pokrovsk, un important nus de comunicacions de Donetsk on, en el punt de mira del Kremlin. El comandament ucraïnès reconeix que la situació adversa per l'intent rus de tallar les línies de subministrament i admeten que els russos han enfortit les seves posicions.
I mentrestant, a França, indignació a l'esquerra francesa per la decisió del president Emmanuel Macron de descartar-los per governar, tot i haver quedat en primer lloc a les últimes eleccions al mes de juliol. L'executiu de Gabriel Attal porta més de 40 dies d'interinatge pels Jocs Olímpics i les vacances, un fet inèdit des de la Segona Guerra Mundial, l'Eva Pineda.
Macron ha engegat avui una segona ronda de consultes per triar primer ministre després d'informar ahir que no encarregaria l'executiu ni a l'esquerra ni a l'extrema dreta en nom de l'estabilitat institucional. D'acord amb la mesura, el president no ha citat la França insubmisa a l'Elisi, però sí que ha cridat els seus socis socialistes per tantejar-los per una eventual coalició de govern. El líder socialista Olivier Faure ha estat rotund en el rebuig durant una entrevista a France 2.
No, em nego a ser còmplice d'una paròdia de la democràcia. Si ens demanen que el socialisme sigui auxiliar del macronisme, la resposta per a mi és fàcil. És clarament no, i censurarem qualsevol continuïtat del macronisme.
Els comicis van deixar un escenari inesperat amb el nou Front Popular al capdavant, seguit per l'Aliança Presidencial i, en tercer lloc, l'extrema dreta, cap en majoria per governar. Fort acusa Macron de violar els principis de la República.
La República, històricament, va néixer contra el poder monàrquic i va néixer, per tant, contra la voluntat d'una sola persona. I avui el que veiem és un president que se sent per sobre de tot, fins i tot per sobre del vot dels francesos. I això és el que no es pot acceptar.
La França insubmisa ja ha convocat una manifestació de protesta per al pròxim 7 de setembre.
Més coses. El govern espanyol ha frenat la compra de Talgo per part d'un grup hongarès, Laia Ortega.
Ha rebutjat l'oferta de compra, l'OPA, del consorci Magyar Vagon sobre el 100% del fabricant de trens per raons de seguretat nacional. La companyia hongaresa té vincles amb el govern de l'ultraconservador Víctor Orbán. Per al govern espanyol, Talgo és una empresa estratègica dins un sector clau per la seguretat econòmica, la cohesió territorial i el desenvolupament industrial d'Espanya. Les accions de Talgo han quedat suspeses de cotització.
I ja que parlem de mobilitat o de transports, Barcelona ha recuperat avui el vol directe amb la ciutat xinesa de Xangai, que fa Air China, i que havia perdut des de la Covid. El fet de tenir una connexió internacional intercontinental més torna a situar en primer pla la necessitat de modernitzar l'aeroport del Prat. Anem a l'aeroport. Joan García, José Antonio Muñoz.
Ja són 53 destinacions intercontinentals. 6 més de les que hi havia abans de la pandèmia i es treballa per captar-ne una vintena més els pròxims 2 anys. Una mostra del dinamisme del Prat i de la necessitat de reobrir el debat de la seva ampliació. Des del nou govern, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, ha remarcat 2 conceptes, el de la sostenibilitat, però també unes dimensions adequades.
El problema és que aquest aeroport ha de ser un hub, diguem, sostenible. Per tant, hem de tenir vols de llarg recorregut, com aquest d'avui, i aquest, per això necessitem unes pistes amb les dimensions adequades, no? Per tant, el debat sobre l'ampliació l'haurem de fer i l'haurem d'acabar.
El vol entre Barcelona i Xangai es fa 3 dies per setmana i deixa la capital catalana més ben connectada que mai amb la Xina, amb vols també directes a Pequín, Shenzhen i Hong Kong. Ho ha fet valer el cònsol general adjunt de la Xina a Barcelona, Hu Aimin, per donar un missatge d'obertura del seu país.
Porque ahora los españoles no necesitan un visado para ir a China. Y los extranjeros en China, sus vidas son muy fáciles. Solo necesitan un móvil.
Lima, Delhi i Tòquio són ara les principals prioritats per tenir vols directes.
I ja que parlem d'avions i de vols, tornen les limitacions per poder viatjar en avió. A partir de diumenge caldrà portar els líquids en pots de fins a 100 mil·lilitres de forma visible a les zones d'embarcament i tornar a ensenyar els aparells electrònics, Mireia Sala.
La Unió Europea manté aquestes normes de seguretat més restrictives perquè la majoria dels aeroports no han pogut implantar els escàners de nova tecnologia. A l'estat espanyol, aquests escàners que proporcionen una visió en 3D de l'interior de la maleta i que poden detectar líquids explosius s'havien començat a provar a Barcelona i a Madrid. Tot i això, Espanya manté aquestes limitacions en els líquids i aerosols des de fa 20 anys i, per tant, no hi haurà canvis. D'altres aeroports europeus sí que ho poden notar amb passos pel control de passatgers menys fluids. Dan Miró és especialista en dret aeronàutic.
Pot ser que ho notin. Per què? Pues perquè les cues siguin més llargues a efecte de que fins ara, pel mateix volum de passatgers, la circulació era molt més lleugera amb aquests nous escàners.
La decisió d'Europa ha molestat el Consell Internacional d'Aeroports, que acusa Brussel·les de penalitzar els aeroports que han invertit per modernitzar-se. De fet, els nous escàners costen 8 vegades més que els antics.
Més coses. Les 1.400 hectàrees de avellaners que depenien de l'aigua del pantà de Riudecanyes al Baix Camp han mort, diu Unió de Pagesos. El sindicat agrari preveu que la producció d'enguany al Camp de Tarragona serà una de les pitjors, amb uns 2,5 milions de quilos, perquè els avellaners que tenen rec de suport també han patit molt per les altes temperatures. Tarragona, Ricard Boigues.
El Camp de Tarragona, principal productor d'avellana de l'Estat, veu com els 10 milions de quilos d'aquesta fruita seca que es collien cada any ara són un miratge. La situació és especialment greu a les 1.400 hectàrees que depenien del pantà de Riudecanyes, sec des de fa 2 anys. El responsable nacional de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, diu que els arbres són morts.
Les 1.400 hectàrees de avellaners del Riudecanyes són mortes. Els pagesos, doncs, bueno, el que pugui aguantar, aguantarà, i el que no, doncs, se n'anirà a treballar fora i suposo que ho deixarà erm fins que hi hagi la possibilitat de poder tornar a regar, perquè els cultius de secans, avui per avui, no són viables.
El sindicat demana a l'administració ajudes i un pla de restitució dels cultius. La sequera també afecta els grans productors mundials, Turquia i Itàlia. La caiguda de l'oferta ha fet pujar els preus, tret de l'avellana d'aquí, per culpa de l'especulació dels operadors que marquen la cotització a la llotja de Reus, segons la Unió de Pagesos. El dia 2 de setembre hi ha una reunió a la llotja reusenca per fixar els preus. El sindicat ja ha avançat que no hi anirà.
I ja que parlem d'avellanes, els senglars estan acabant amb el cultiu d'avellanes a la Fatarella. Els pagesos estan farts que els destrossin els camps i han trobat una solució: el canvi de cultiu. Molts es passen al tomàquet de penjar. La Fatarella, Jordi Barranca.
Bon dia. Perquè ens en fem una idea, fa 40 anys al municipi hi havia unes 1.500 hectàrees d'avellaners i ara només en queden 400. La caiguda dels preus ja ha influït, però el que més els perjudica és la plaga de senglars, que és com defineixen la situació. Andreu Rius és el president de la cooperativa agrícola d'aquí de la Fatarella.
És l'àpat predilecte del jabalí, ho estan destrossant totes les finques i a part també menjant-se tot el producte. Sobre uns 5 o 6 anys de que està baixant la productivitat de l'avellaner i a conseqüència de la entrada del Port Senglar, en 7-8 anys no podrem ja conrear cap finca d'avellaner.
Va ser un pagès que els va donar la idea d'apostar pel tomàquet de penjar perquè la seva arrel té un component que genera urticària als senglars. El cas de la Fatarella és únic en el cultiu de l'avellana a les Terres de l'Ebre.
Passant 4 minuts a 2 quarts, fem una pausa i la cultura.
Catalunya migdia. Fira Tàrrega, del 5 al 8 de setembre. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Ja pots tenir al teu abast tota la música catalana i en català que més t'agrada. El segell Discmedi llança dos portals, musicalitat.cat i discos.cat. Dues botigues de CDs i vinils en línia que aglutinen per primer cop tot el panorama sonor de casa nostra. Podràs rebre el teu disc en 24 hores. Fer país també és comprar música en català. Musicalitat.cat i discos.cat.
Catalunya migdia.
Passen 5 minuts a 2:15 i ja és oficial. Tornen. Els Oasis faran una gira l'estiu vinent per Irlanda i el Regne Unit. Es confirma, per tant, el que ahir avançaven diversos mitjans britànics després que els germans Gallagher pengessin missatges idèntics a les seves xarxes socials anunciant una gran notícia per avui. Per tant, després d'anys d'enfrontaments, moltes paraules dolentes, retrets, s'han reconciliat i tornaran a tocar en directe, Marc Garriga.
L'anunci diu: les pistoles s'han silenciat, les estrelles s'han alineat, la gran espera s'ha acabat, veniu a veure-ho, no serà televisat. Seran 14 concerts que s'esperen massius, veient el ressò que ha tingut l'anunci. Arrencaran a Cardiff el 4 de juliol i acabaran a Dublín el 17 d'agost. A l'estadi de Wembley, a Londres i al Heaton Park de Manchester, la seva ciutat natal, oferiran 4 concerts. Tocaran també a Edimburg i les entrades per totes les dates es posaran a la venda aquest dissabte sense que encara se sàpiguen els preus. Noel Gallagher va dir del seu germà que era maleducat, arrogant, intimidant i gandul i va assegurar que no podia treballar ni un dia més amb ell. Liam li va trencar els morros, la seva guitarra preferida. Era el 2009, el punt teòricament de no retorn després d'anys d'una relació turbulenta que els va portar a cancel·lar diversos concerts, com el de Barcelona de l'any 2000. Després sí, van tornar aquí el 2002 i el 2005 amb uns concerts, però per cobrir l'expedient, que evidenciaven una manca absoluta de química entre els dos. Un dels motius de la reconciliació, sens dubte, són els més de 470 milions d'euros que es calcula que pot generar la gira. Molts fans de fora de les Illes Britàniques estan reclamant ja que aquesta gira s'ampliï a altres països, però de moment no creuaran l'estret.
Girona, tot és a punt perquè aquesta tarda comenci una nova edició del Festival Internacional del Teatre Amateur de Girona, el FITAC. Fins dissabte hi participen una vintena de companyies d'aquí i de fora. Girona, Fèlix Martín.
Sí, i la primera companyia convidada és el grup de teatre-dansa de la Universitat de Zaporizhia d'Ucraïna, amb un espectacle que faran al Teatre Municipal de Girona. També n'han vingut d'Itàlia, Algèria, Polònia i el Marroc. Però la majoria són grups catalans i d'altres punts de l'Estat, amb tres propostes molt clares, segons ha concretat el director artístic del FITAC, Xavier Iats.
Arribem, doncs, a el que diem les tres I's, que vol dir espectacles. Per una banda, tindrem espectacles infantils, tindrem també espectacles de carrer itinerants i espectacles d'improvisació.
El festival publicita aquest any un lema, Clima FITAC, amb el qual es presenta com a refugi climàtic teatral. Això perquè hi ha propostes en espais singulars, per exemple, el refugi antiaeri de la Guerra Civil que hi ha al centre de Girona o en un pàrquing subterrani.
Espais que també volen anar a buscar, doncs, una mica de reivindicació de refugis climàtics que els últims anys, doncs, amb les altes temperatures i les onades de calor, doncs, que anem patint, doncs, cada vegada ens sentim a parlar més, doncs, dels refugis climàtics.
A més de Girona, fins dissabte també hi ha funcions a Vidreres, Caldes de Malavella, Camp de Bànol, la Cellera de Ter i Sant Gregori.
I demà arrenca a la Fabra i Coats, al districte barceloní de Sant Andreu, l'onzena edició del festival Jazzing, que aquest any està centrat en el Dixieland, el Ragtime i el Swing. La programació connectarà fins diumenge tres ciutats claus en el jazz: Nova York, Berlín i Barcelona, Montse Mas.
Sí, de Nova York vindrà el prestigiós trompetista John Eric Kelso, resident de la taverna Air Inn. De Berlín vindrà The Jungle Jazz Band, especialitzats en els anys 20 i 30. I de Barcelona actuaran, entre d'altres, les anfitriones del certamen, la Sant Andreu Jazz Band i la Sant Andreu Dixie Band, que dirigeix Joan Chamorro. Pel músic també és el responsable del certamen. Aquesta edició ens recordarà les pel·lícules de Woody Allen.
Sí, és aquest tipus de música, però tocada per músics realment que són els puntals d'aquest tipus de música en l'escena, tant de New York com en Berlín. Aquest grup de Berlín és increïble.
Aquest any Chamorro respira més tranquil després que l'edició passada perillés per manca de recursos, tot i que cada any es queixa s'han de fer molts equilibris, sobretot quan venen músics de fora.
Jo sé que ara fa 3 mesos que no puc cobrar el meu sou perquè està pendent de el poc que tenim a Sant Andreu de poder pagar bitllets i poder pagar coses que, clar, nosaltres no tenim diners per això. Però bueno, ho adelantem perquè s'ha adelantat, que després ens recuperarem, ho recuperarem.
El cartell el completaran músics contemporanis com Joan Moner Quartet i el quintet Campisi per Ramon Arcarazo.
I una cosa més abans dels esports, perquè la Paramount passarà a ser propietat de la productora nord-americana Skydance Media. Després d'un procés de 8 mesos de negociacions, el període de licitació ha quedat tancat a les últimes hores. Només queda aquest precedent, aquest pretendent, que abonarà més de 7.000 milions d'euros per l'adquisició del gegant de la comunicació i l'entreteniment.
La licitació s'ha tancat amb el pas enrere de l'únic rival que tenia Skydance en tot aquest procés, el magnat Edgar Bonfman, que ha retirat finalment la seva oferta. Hi havia 50 possibles compradors, finalment aquesta és l'oferta guanyadora, i és que totes dues companyies ja havien produït conjuntament els últims títols de sagues com Missió Impossible, Transformers, Top Gun o Star Trek.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el debut aquesta nit de Dani Olmo al Barça.
Olmo ha rebut ja el permís de la Lliga per jugar i, per tant, avui podrà estrenar-se al camp del Rayo Vallecano. Barça ja és a Madrid per jugar aquesta nit a Vallecas, partit de la tercera jornada de Lliga, i la gran novetat és que Dani Olmo podrà jugar. Madrid, Bernat Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda, Laia.
Avui Dani Olmo ja ha viatjat amb l'equip i ho ha fet sense asterisc.
Sense asterisc, aquell asterisc que sí que duia incorporat en l'última convocatòria, en el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao, i on deia que Dani Olmo estava pendent de la inscripció. Ara ja no està pendent de la inscripció, ha estat inscrit, de fet, aquest mateix matí, tot i que ahir ja es va fer l'anunci que s'aprofitaria aquesta baixa per lesió de Christensen, perquè el flamant fitxatge de la temporada del Barça, Dani Olmo, fitxat del Leipzig per 60 milions d'euros, pugui avui, finalment, posar-se les ordres de Hansi Flick. Ja ho veurem, si com a titular o amb uns minuts a la segona meitat. Tot podria encaixar, en qualsevol cas, el jugador, segons va dir ahir el tècnic alemany, està físicament bé i, per tant, en disposició de jugar el partit d'avui.
Doncs Dani Olmo, que veurem per fi ja el seu debut amb la samarreta del Barça aquesta nit. Com ara explica el Bernat, el Barça l'ha pogut inscriure gràcies a la baixa de llarga durada de Christensen. Però què li passa al central del Barça? Perquè ahir, quan ens confirmaven que Dani Olmo s'inscriuria a la Lliga, vam saber també que Christensen, el que pensàvem que seria una baixa d'unes setmanes, finalment és una baixa de llarga durada. Què en sabem d'aquesta lesió, Roger Busa?
A veure, que té una tendinopatia a l'Aquiles, ja va ser baixa dissabte passat, el que no sabíem era això, que seria de llarga durada. Què ha passat i què ha fet que a partir d'aquí el Barça pugui inscriure Olmo? Doncs el Barça va enviar un informe mèdic al Tribunal de Metges de la Lliga i en aquest informe va presentar una tendinitis degenerativa de Christensen, per tant, una tendinitis greu, i el pla del tractament conservador que està previst que segueixi el jugador. I és això la clau, perquè segons aquest informe dels metges del Barça, aquest tractament conservador requereix aquest 4 mesos de baixa, que és la durada mínima de baixa perquè la Lliga consideri que aquesta baixa és de llarga durada. Així, el club ha pogut inscriure Olmo, mentrestant, l'entorn de Christensen no està gens content amb com han anat les coses, com ha anat tot plegat, quan de cop i volta ahir vèiem que el Barça contempla aquests 4 mesos de baixa, des de la part del jugador fins i tot. El que ens deien és: parleu amb el club a veure si us creieu tot el que us diuen.
Doncs això era el que us podem explicar de la lesió de Christensen, però Dani Olmo no és l'únic nom propi del dia del Barça. Tornem a Madrid amb el Bernat Soler, perquè hem començat, evidentment, amb la bona notícia, amb aquest debut de Dani Olmo. El jugador ja ha viatjat amb l'equip, però Bernat, en canvi, ho ha fet sense un altre jugador, en aquest cas sense Eric García.
Sí, una baixa d'última hora, coneguda aquest matí, Eric García, amb una fascitis plantar, que és una lesió força complicada i que ha hagut de quedar-se a Barcelona. Això vol dir que l'equip de Flick ara mateix té una situació bastant alarmant pel que fa a la posició de centrals. Han viatjat per jugar el partit d'avui contra el Rayo Cubarsí i Íñigo Martínez, que en principi haurien de ser els titulars, i dos jugadors del filial, Sergi Domínguez i Andrés Cuenca. És cert que Koundé també és central i, per tant, tot i que està jugant de lateral, en algun moment podria fer de central, però si afegim aquesta lesió d'Eric García més la lesió de llarga durada de Ronald Araujo, la situació de centrals de l'equip del Barça ara mateix presenta un llum vermell d'alarma. Veurem si avui, com deia Íñigo Martínez i Cubarsí, com és d'esperar, formen part d'aquest 11 titular, on també veurem si hi ha alguna rotació més, tenint en compte que el Barça aquesta setmana, comptant el partit de dissabte amb l'Atlètic Club de Bilbao, haurà de disputar tres partits, el de l'Atlètic Club, el d'avui amb el Rayo i el de dissabte amb el Valladolid. És per això que avui, de cara, per exemple, a la zona del mig del camp, on té més efectius Hansi Flick, és probable que sí que hi veiem algun canvi. Per exemple, se m'acut la presència de l'equip titular de Fermín, que tot just la setmana passada doncs tornava de les seves vacances.
Doncs aquesta és l'última hora d'aquest Rayo-Barça, que començarà a 9:15 i que, com sempre, podreu seguir la prèvia a la TET des d'una hora abans. I encara abans, des de les 7 al Tot Costa, la prèvia de la TDT amb el Bernat Soler, el Ricard Torquemada i tot l'equip de la TDT. Et sentim després, Bernat.
Per cert, que al Rayo no hi veurem James, el seu fitxatge estrella d'aquest estiu. El van inscriure, el van fitxar i presentar tot just ahir. I James Rodríguez, l'exjugador del Madrid, colombià, 33 anys, el jugador més destacat de l'última edició de la Copa Amèrica, que ha vingut al Rayo, però que porta molts dies sense entrenar-se ni tan sols, i per tant avui ja va anunciar-ho l'entrenador del Rayo, Íñigo Pérez. Avui no el veurem encara amb l'equip madrileny.
Aquests fitxatges que fa el Rayo, fa uns anys va fer Falcao, ara ha fitxat James. Bé.
Hugo Sánchez havia jugat també amb el Rayo Vallecano, el germà de Maradona. En aquest cas no van poder optar el titular, el bo, sinó que van optar pel germà. I un Rayo que està bé, una victòria i un empat en l'arrencada de la temporada, dos partits jugats fora de casa, i veurem quina cara li planta el Barça.
Doncs la jornada de Lliga d'avui, que a banda d'aquest Rayo-Barça també jugarà el Mallorca-Sevilla a partir de les 7. La tercera jornada, que va començar ahir, amb un Villarreal 4-Celta 3, d'un nidó al partit, i amb un Minguesa que va fer un golaç de falta, tot i que no li va servir al seu equip, el Celta, per guanyar el partit, però que vaja, Minguesa està fent un gran inici de Lliga amb dos gols i dues assistències ja que ha fet en aquestes tres jornades l'exjugador del Barça. I aquesta derrota del Celta vol dir que si el Barça guanya avui, sumaria 9 punts i seria líder en solitari de primera divisió. I el Girona, que ha presentat aquest migdia el fitxatge més car de la història del club, Eduard Solà, estem parlant de Yasser Asprilla, el davanter colombià. Com l'has vist avui a la presentació? A banda de, ja m'han dit, molt ben acompanyat.
Sí, Yasser Asprilla molt il·lusionat, segons riem sempre, content per poder jugar a la Champions, sense pressió perquè sigui, com deies, Laia, el fitxatge més car de la història del Girona, i que l'hagin donat el número 10, tampoc té pressió, i les gairebé 20 persones que l'acompanyaven avui a la presentació a la sala de la premsa, que no han parat després de fer-se fotos amb ella a la gespa. Asprilla ja està inscrit a la Lliga, diu que està a punt per debutar dijous contra l'Osasuna i que el clima i l'idioma el van ajudar a decidir per l'oferta del Girona i per poder jugar, evidentment, també a la Champions.
Porque logré ver algunos partidos de ellos y dije, ese juego mío, intentaré ir allá. Y como el torneo de Champions, eso es una bendición. Es un torneo que yo quería venir y jugarlo desde niño, ¿me entiendes? Entonces, y mi familia está muy contento por eso, entonces ese es lo primordial, jugar, pelear y ir a jugar la Champions.
Veus com estava content també per la família. Asprilla té 20 anys i amb variables podria arribar a costar uns 25 milions d'euros. Pot jugar d'extrem, de mitja punta, i la seva polivalència ha fet que des del club consideren que no fa falta incorporar un atacant més. Una altra cosa és que els hi pugui sortir l'opció. El director esportiu Quique Cárcel diu que és diferent de Savinho, però que no vol pensar en cap comparació i que té un talent brutal.
Òbviament és el fitxatge més car del club, són números. El fet de la seva arribada és una miqueta la búsqueda de talent que busquem, i creiem que per arribar a un nivell que volem arribar teníem que fer un pas endavant. Hem tingut moltes ventes aquest estiu, necessitàvem un jugador d'aquest perfil, vam estar mirant moltes opcions per portar dos jugadors en aquestes demarcacions i al final vam decidir que anava a apostar per un perquè creiem que valia la pena.
El Girona, després de dos desplaçaments consecutius, amb un punt de 6 possibles, dijous debutarà a casa contra l'Osasuna. I encara, deixa'm afegir una última cosa, el Girona ha demanat, saps que el dijous hi ha el sorteig de la Champions,
sí,
ha demanat jugar la primera jornada fora de casa per tenir temps d'acabar de condicionar l'estadi de Montilivi.
I l'Espanyol, que demà jugarà al camp de l'Atlètic de Madrid, partit complicat, aquest vespre fa l'últim entrenament i espera poder comptar ja amb l'últim reforç que us explicàvem ahir, el davanter Walid Khedira, del qual, però, encara no s'ha fet oficial, el del Serra.
Doncs no, l'Espanyol, de fet, ho té tot a punt per anunciar la seva incorporació un cop el davanter internacional marroquí ha passat aquest matí a la revisió mèdica a Barcelona. Però encara no ho ha fet perquè el Nàpols ha de retornar abans firmada tota la documentació de la sessió. Diuen que el Nàpols ara mateix estan més preocupats per fitxar Lukaku que per altres operacions i de moment a l'Espanyol esperen. Si aquesta signatura arriba en les pròximes hores, l'Espanyol farà oficial el reforç i Khedira ja es podria entrenar aquesta mateixa tarda amb l'equip a l'RCD Stadium. Recordem que té 26 anys, que arriba a cedir pel Nàpols i que l'any passat va jugar al Frosinone, també de la Lliga Italiana, on va fer 8 gols. Mentrestant, el primer equip, com dèiem, fa avui un darrer entrenament, abans a quarts de 5, roda de premsa al tècnic Manolo González i ara mateix tot apunta que l'uruguaià Lele Cabrera serà baixa per problemes físics. L'equip no té previst marxar a Madrid fins amb el matí.
I ara l'Eduard Solans parlava d'aquest sorteig de la Champions, que se celebra dijous i on hi trobarem el Barça i també el Girona, per primera vegada, aquest sorteig que també podreu seguir aquí a Catalunya Ràdio a partir de les 6 de la tarda. De moment ja hi ha 29 equips classificats per aquesta primera fase de grups, o vaja, ja no es diu de grups, però és la primera fase de la Champions, però queden 7 places més, Eudald, que s'acabaran de decidir entre avui i demà.
Sí, avui sabrem el nom ja de 3 equips més que sortiran dels partits que s'han de jugar aquest vespre. Són el Galatasaray i Young Boys, amb un 3-2 a favor dels suïssos de l'anada, el Salzburg Dinamo de Kiev, amb un 0-2 pels austríacs del primer partit, i l'Esparta de Praga amb Malmo, també amb un 0-2 a favor dels txecs de l'anada. Demà es completarà el quadre final d'aquesta Champions amb 4 equips més que sortiran del Karabakh Dinamo de Zagreb, Slovan de Bratislava Midtjylland, Estrella Roja Bodo Glimt i Slavia de Praga Lilla. Recordem que la Champions d'aquesta temporada, com deies, ha canviat de format, passa de 32 equips de l'antiga fase de grups als 36 equips d'ara, que jugaran un mínim de 8 partits en aquesta primera ronda. 4 com a locals i 4 més com a visitants.
Marxem de gira. De gira pels Estats Units i amb l'equip femení del Barça, que aquesta matinada s'estrena i jugarà el primer partit, Ruth Vilà.
Contra el Bay FC, a les 4 de la matinada, hora catalana, el Barça juga a San José, a Califòrnia, i ho fa contra l'equip d'un exblaugrana, de Sisset Ochoala. A poc, Pere Romeu recupera efectius. Ahir, la majoria de jugadores olímpiques ja van fer un entrenament sencer amb el grup. Han allargat una mica el descans Cata Coll i també Salma Parayuelo, però a la resta les van veure de manera testimonial al Gamper, i avui ja les veurem uns minutets més. Una nova oportunitat també per veure els nous fitxatges, sobretot Payón i Nazaret, i per assumir nous reptes contra un rival rodat. Recordem que els Estats Units fan la Lliga durant l'any, és a dir, que no s'han aturat per vacances ni comença nova temporada. I, a més, un equip amb un joc molt específic, com explica el tècnic blaugrana.
I es tenen molta, molta, molta capacitat de contraatacar, molta capacitat de fer transicions ofensives, no només amb les 6-7, sinó amb altres jugadores. Llavors haurem d'estar molt preparades per la pèrdua, haurem d'atacar totes juntes per intentar evitar contraatacs, que és el seu principal perill.
Aquest és el primer partit del Barça en aquesta minigira. El segon i l'últim serà la matinada del 30 al 31 contra Dallas Trinity a Cotton Bowl.
Fem una pausa i quan tornem... Perfect start. Paula Badosa, que guanya en el seu debut al US Open davant la suïssa Golovic.
Catalunya migdia. Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Dimecres, a partir de les 9, Atlètic de Madrid-Espanyol.
Els pericos visiten el Metropolitano en el primer test d'exigència de la temporada.
Dimecres, a partir de les 9, Atlètic de Madrid-Espanyol.
Una transmissió del Tot Gira amb la narració de Sergi Andreu.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
Les vacances són meravelloses, però com explicar que en tornar penses... Ai, em trobo molt a gust a casa. Deu ser la rebaixa final i ara el Cort Inglés, amb fins a un 60% de descompte en una selecció de sofàs, roba de llit i taula, vaixelles... En el Cort Inglés, per millorar la teva llar, sempre trobes el que cerques. Del 26 al 31 d'agost, a la botiga web i app.
Tots sabem la seva història, l'oficial.
Era molt guapo, molt energètic, molt ràpid.
John F. Kennedy simbolitza l'inici de la segona meitat del segle XX.
Però la història real és plena de malalties, fracassos, secrets i escàndols.
En Joe Sr. va pagar Jackie per continuar la relació.
Jack Kennedy no sempre va estar a l'altura del coratge que declarava.
Nits sense ficció. JFK, més enllà del mite. Aquesta nit, a la plataforma 3Cat i a TV3.
Catalunya migdia.
Doncs el que dèiem ara abans de la pausa, Paula Badosa s'ha classificat amb molta solvència per a la segona ronda del US Open, l'últim gran slam de la temporada. Isaac Vilalta, d'aquesta manera, la tennista Begú, que ha estat, diríem, la cara pel que fa als representants catalans.
Sí, en efecte, Laia. Badosa ha superat la suïssa Victoria Golubic per la via ràpida, només 1 hora i 9 minuts, i amb un marcador contundent 6-0 i 6-3. Paula Badosa jugarà demà en partit de segona ronda contra la nord-americana Taylor Townsend. En canvi, els altres dos catalans presents a l'Obert dels Estats Units han caigut ja eliminats. Marina Bassols, que s'estrenava en un gran slam, ha perdut aquesta matinada contra Bárbara Krejčíková, mentre que Albert Ramos ha perdut amb Matteo Berrettini. Dels noms destacats que han superat la primera ronda, podríem apuntar els de Djokovic, Ruth, Zverev, Bautista, Fritz, Rublev, Gauff, Keys i Svitolina. Avui entren en acció tenistes com Jannik Sinner, després d'haver estat absolt d'un positiu per dopatge, i Carlos Alcaraz, al quadre masculí, i Iga Swiatek, o Sara Sorribas, la de la Vall d'Uixó, al quadre femení.
I abans de tornar amb l'Isaac per parlar de ciclisme, parlem de bàsquet, perquè després d'iniciar els entrenaments el dijous passat, ahir va ser el torn de presentar els 5 nous fitxatges del Barça abans d'arrencar els partits de pretemporada i la competició oficial. Sergi Hernández.
Els nord-americans Kevin Panther, Justin Anderson i Chemisi Metu, més l'ex-madridista Juan Núñez i el senegalès Yusuf Afol, van ser presentats ahir a la tarda a l'Auditori 1899. Les noves incorporacions de l'equip han mostrat les seves ganes i il·lusió de defensar la samarreta blaugrana i de començar la temporada. Joan Laporta, president del Club Blaugrana, va ser també present a l'acte i va dir això.
Vull agrair, ja ho he fet, la feina del Juan Carlos i el Mario, que aquest estiu jo crec que heu fet molt bona feina per renovar l'equip i que per tenir un equip que torni a enamorar els culers, ja no només amb la incorporació d'un nou entrenador, sinó també doncs, amb els jugadors que s'han incorporat de gran talent i que estem segurs doncs, que enamoraran el Palau.
Dijous 29 d'agost, l'equip de Joan Peñarroya viatjarà fins a Hangzhou, a la Xina, per fer una estada de pretemporada fins al 5 de setembre, on disputarà dos partits de preparació davant dels equips del Beijing Ducks i del Bàsquet Girona.
I Sergi Martínez, no Hernández, que t'he canviat el cognom, un ex-blaugrana, Pierre Oriola, ha estat presentat avui pel Lleida.
El jugador de Tàrrega retorna a casa després d'11 anys, una tornada especial per a ell en el debut de la Lliga ACB del Lleida, però sap que no serà una temporada gens fàcil.
No serà una temporada fàcil, evidentment, som nous a la Lliga, és una Lliga molt exigent, però estic segur que entre tots doncs, ho tirarem endavant i hem d'intentar doncs, que el Barris Nord, els equips que vinguin aquí a jugar, pateixin, no posar-los les coses fàcils, intentar sumar el màxim de partits possibles a casa i a fora doncs, intentar sumar també.
Oriola va ser anunciat com a reforç del conjunt lleidatà el passat mes de juliol.
I encara en bàsquet, les jugadores del Joventut van ser les primeres dels equips catalans de la Lliga Femenina que es van posar en marxa i l'Uni Girona ho ha fet avui amb el primer entrenament de pretemporada.
Un cop superades ahir les revisions mèdiques, aquest matí han fet el primer entrenament oficial de la temporada. Respecte a la primera sessió d'entrenament oficial, Roberto Íñiguez ha comptat amb un total de 13 jugadores, 8 del primer equip i 5 del bàsquet base. Precisament l'entrenador de l'Uni Girona ha fet una primera valoració de la plantilla.
Dentro de nuestras limitaciones, yo estoy muy contento del esfuerzo que ha hecho el club y del equipo que hemos hecho. Y sé que hay algunas jugadoras que vienen, que han elegido venir aquí, por una serie de razones que también me hace estar a mí muy comprometido con ellas y con mucha responsabilidad.
Recordem que de moment no pot comptar amb les dues nord-americanes Maya Cadwell i Natasha Mack, que continuen disputant la WNBA, mentre que Chloe Bibi i Sandra Igueravide tenen permís del club per incorporar-se més endavant.
A la vuelta, tot i que encara queden dues setmanes, els candidats a la victòria final han de començar a treballar per reduir diferències amb Ben O'Connor. Isaac, l'etapa d'avui és una bona oportunitat per complicar-li les coses al líder.
Sí, tot i no ser una etapa d'alta muntanya, sí que es trenca cames, acumula molt desnivell, diferents ports al llarg de la jornada. Els ciclistes es troben un port de tercera, dos de segona i un de primera, tot i que no és final d'etapa. I sobretot hem de valorar dos factors més. És el dia després de la jornada de descans, això sempre afecta algú o altre. I canviem la calor radical de la primera setmana amb una mitjana durant les etapes de més de 36 graus per unes temperatures més fresques, ara ja a Galícia. La Vuelta afronta aquest bloc pel nord, que obre amb aquesta lluita per la general amb Ben O'Connor com a líder destacat amb gairebé 4 minuts sobre Roglic. Ja ara mateix s'han superat 60 dels 160 quilòmetres de l'etapa. Hi ha una fuga de 5 homes amb 30 segons. Entre aquests 5, el català Marc Soler.
I recordeu que a l'app de CatRàdio, a la plataforma 3Cat, ja teniu el podcast Ràdio Volta. Comença el primer episodi d'aquesta temporada, ja el podeu trobar, i un dels protagonistes és Sergio Garrote, que és el ciclista paralímpic que té opcions de medalla per aquests paralímpics, Sergi, que comencen demà i que reunirà 4.400 esportistes i entre ells 29 catalans.
Dels quals 26 seran competidors i 3 seran acompanyants o guies pels atletes i amb molta paritat, 15 homes i 14 dones. Les modalitats en què participaran els catalans seran atletisme, bàsquet en cadira de rodes, bòquia, ciclisme, natació, rem, taekwondo, tenis taula i triatló.
Doncs a partir de demà estarem molt pendents d'aquests jocs, sobretot de la representació catalana i de Sergio Garrote, que és guanyador als Jocs de Tòquio en l'or de crono i bronze en ruta i que té moltes opcions a fer medalla. Fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora i aquesta tarda, ja ho sabeu, més esports a partir de les 7 al Tot Costa.